Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui dilluns 23 de març del 2026. Nova cita amb els esports, mitja hora a part davant per repassar el que ha donat de si el cap de setmana en matèria esportiva. Com sempre, els dilluns, centrats en el món de l'hoquei patins, venim d'un cap de setmana marcat per la celebració de la Copa del Rei a Sant Sadurní, des de dijous i fins ahir diumenge, una copa que s'acabava emportant el conjunt del Liceo, conjunt gallec que guanyava la seva 11a copa en imposar-se a la final contra el Calafell. Repassarem tot el que ha donat de si aquesta copa, que ha tingut, a més, com a gran novetat, aquesta implementació del sistema del videoarbitratge, el VAR.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs som-hi, comencem el programa d'avui i com ja és tradició, com ja és habitual, saludem un dilluns més al nostre company Josep Gomà. Josep, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, com tu bé dius, saludem i gaudim encara o recordem doncs aquesta festa de la Copa, la vam tenir molt a prop i la vam poder gaudir i penso que de forma força, força interessant.
Aviam, aquesta copa que s'ha acabat emportant al Liceo, quina valoració fas en general de l'esdeveniment a nivell competitiu, a nivell organitzatiu? Hem vist, almenys, en la majoria de partits, una graderia també força plena.
Sí, sí, molt... Bueno, la valoració, evidentment, penso que és molt difícil organitzar una Copa del Rei, sempre i quan tens el que tens, no? Per exemple, doncs, en aquest aspecte haig de dir doncs, que de públic n'hi va haver molt, que això es va provocar també certes cues molt llargues a les hores d'entrar i que doncs, bueno, són aspectes que es poden millorar amb altres edicions. No? També doncs, hi ha altres partits factors que també, doncs, també són millorables, però bé, jo penso que com a positiu aquesta organització de la Copa, i bé, els equips penso que poder, dels partits que jo vaig veure, d'aquest Alcoi, Liceo, poder que hi havia el pavelló amb menys públic, però la resta de partits espectacular, tant la primera jornada com la segona, el primer partit Igualada-Voltregà, espectacular, i el dissabte també, tenint en compte doncs, que sempre hi ha algun equip que porten menys gent. Aquesta vegada s'ha de dir que el Liceo, Déu-n'hi-do, entre els familiars, els jugadors catalans, etc., la campanya que van fer i el grup d'animació també, que també tenien. Penso que ajuda molt el factor de la minicopa, perquè, doncs, vulguis o no, els jugadors que la juguen, acompanyats dels pares, també doncs, donen caliu a la grada, no? També omplen, no? Per tant, amb aquests aspectes positius. Evidentment, poder repassar en dimecres, parlem d'hoquei amb Josep Maria Ribas, el president del Noia, que també faci doncs, una mica aquesta valoració organitzativa de com ha anat a l'esdeveniment, no? I amb l'aspecte esportiu, probablement el Liceo ha sigut l'equip més compacte. Per mi destacaria per damunt de tot en Blai Roca, que va tenir unes actuacions destacadíssimes, els partits trebadets, inclús doncs, aquest Calafell-Barcelona a la pròrroga, i doncs, aquest d'Igualada-Voltregà 2-1, aquest Liceo-Alcoi també amb un marcador molt justet, per tant, doncs, competitius, i una mica ve dir el que sempre es diu de la Copa, que allà hi cap tot, que pot passar de tot, i doncs, hi poden haver sorpreses. Que el Calafell estigués a la final és una bona sorpresa, perquè ja va eliminar el Reus, després doncs, va eliminar el Barcelona, per tant, havia tingut dos partits molt durs, i una mica, jo diria que la final Hi va haver aquell minut de despiste que de poder fer l'1-1 van passar amb el 3-0 per problema ja una mica de concentració i probablement també de cansament, no? Però bé, aquí val allò que es diu, per guanyar o perdre una final has de ser-hi, no? I el Calafell penso que pot estar també molt orgullós de ser-hi amb un Liceu que va demostrar que en aquests moments està molt, molt en forma.
I d'altra banda també doncs, la Copa, que començava amb aquesta eliminació del Noia, que malauradament doncs, aquesta participació dels alpenedesencs, dels anfitrions, acabava a les primeres de canvi.
Sí, però jo penso que no va ser gaire just, perquè la primera part, el Noia, jo crec que va ser superior amb el Barcelona, tant per oportunitats com els famosos pals que hi ha, evidentment, en un partit, i doncs la primera part el Noia es mereixia més de lo que va tenir l'empat a zero, no? Que va ser escassar després, quan també el partit va avançant, sempre hi ha allò que a vegades diem molt sovint, no? El fons de l'armari pot acabar compensant una banda o l'altra, no? Doncs jo em quedo que el Noia, la primera part, va ser molt bona, la va fer molt correcta, va ser competitiu, va estar dintre del partit, i que la segona, doncs, la cosa es va capgirar, i que el Barcelona semblava que podia ser un equip que estigués preparat per arribar a la final, però el Calafell no va fer-ho possible, i el Calafell, doncs, també va fer molt bon partit.
Doncs es tanca la Copa i ara ja pràcticament sense descans, tot segueix el cap de setmana Hockey Lliga i a més els equips de Champions doncs, tindran una nova jornada.
Sí, aquest dijous també amb una Champions que pràcticament exceptuant el grup B, el primer lloc que ja també està assolit, tercer, quart i cinquè, pot passar absolutament de tot, no? Per tant, tots els partits són interessants. Aquest Liceo, que es trobarà amb el Barcelos, l'Oliverense, que es desplaçarà a Benfica, el Tricino, que jugarà amb el Barcelona, o sigui que pot passar una mica de tot. L'Sporting a la pista del Bassano, probablement el Bassano ja no té res a dir, però bé, tots els partits s'han de jugar i pot passar absolutament de tot. Amb aquest grup B, el grup A, ja està més clarament definit.
Doncs ho anirem seguint. En tot cas, també aprofitar per anar repassant els marcadors d'aquesta darrera jornada en la resta de categories. Si un cas, Josep, si ens vols seguir acompanyant i anar comentant també la jugada, doncs, evidentment, més que benvingut, d'acord?
Tenim comentaris, vam poder veure ahir un partit superinteressant, aquest Sant Ramon Barberà, primer classificat contra el tercer en aquell moment, en aquest moment ja el Sant Ramon va segon, un partit maquíssim de veure i amb força públic a la graderia, la victòria contundent del Sant Ramon per 6-1 davant d'un Barberà que, en el qual vam poder saludar un històric de les banquetes com és en Lluís Galbes dirigint aquest equip del Vallès.
Doncs a la primera catalana destacar aquest resultat del Sant Ramon. En tot cas, començarem el repàs als marcadors de la darrera jornada per la Hockey Lliga femenina amb el Vilassana 4, Fraga 2, la Roza 0, Sant Cugat 1, el Picat 1, Benvibre 1, Telecable 5, Voltregà 1, Vigues i Riells 4, Mieres 2 i Palau 4, Manlleu 0. Això ens deixa una classificació encara liderada pel Vilassana amb 54 punts, segon el Fraga amb 47, tercer el Telecable amb 43 i el Palau es queda quarta amb 37. Benvibre i Manlleu amb 32, 28 per Vigues i Riells i Sant Cugat, 25 pel Cerdanyola, 23 pel Voltregà i molt despenjats les Rozes amb 9 punts, 6 per l'Alpicat i 1 pel Mieres. Una Hockey Lliga femenina que, a més, doncs ens deixava partits el cap de setmana, però que demà també ens deixarà una nova jornada unificada.
Sí, perquè ja, si no vaig equivocat, em sembla que és la darrera i que pot portar algunes variacions a la classificació, tenint en compte de que aquesta Aquesta temporada, com l'any passat era campió directe, aquesta temporada no, hi haurà quatre classificats que podran disputar doncs, aquest títol de la Lliga Iberdrola, no? D'aquesta jornada, destacar aquest Vilassana-Fraga, aquest Vilassana que està intratable i que s'imposava l'equip del Fraga per 4-2, no? Per tant, un Vilassana que diria que en aquests moments és el clar favorit per aconseguir el títol d'aquesta temporada.
Doncs tanquem el capítol de la Hockey Lliga Femenina, no el de l'hoquei femení, perquè anem ara a la Nacional Catalana Femenina, per parlar del Patí Vilafranca, que va caure durament golejat per la pista del Girona per 6-1. És un dels resultats que destaquem d'aquesta darrera jornada, on també es produïa el Vilanova 1, Vic 0, Igualada 7, Reus 0, Vilassana 2, Manlleu 1, Palau 1, Mataró 1, Cerdanyola 4, Caldes 2, Vigues i Riells 3, Sant Jordi Desvalls 1 i Sant Cugat 4, Voltregà 4. Bé, derrota del Vilafranca contra un equip que es troba en la segona posició de la Lliga. En tot cas, les vilafranquines segueixen en aquesta quarta posició virtual.
Sí, i amb una certa avantatge de punts, i que si doncs, els partits que encara queden, tenint en compte que jugaran equips de la part baixa, van sumant punts, el Vilafranca es pot classificar dintre d'aquestes quatre posicions que poden donar la lluita per pujar de categoria, cosa veritablement difícil, però bé, és un ser-hi i ja també és un èxit.
Totalment. A la Nacional Catalana Masculina, jornada positiva pel Noia B, que va aconseguir retallar punts al Mollerussa. Mollerussa que empatava a 2 a la pista del Sant Feliu. El Noia, també a domicili, a les Comes contra el filial de l'Igualada, guanyava per 1-3. També destaquem en clau vegueria doncs, que, per exemple, el Vendrell va perdre per 5-6 contra el Taradell, o d'altra banda, el Vilanova va golejar el Barça per 9-0, un Vilanova que agafa oxigen en aquesta zona baixa, patint moltíssim aquesta temporada.
Sí, sí, a més aquest resultat davant del Barcelona és d'aquests resultats que suposo que donarà moral a molts homes que en aquests moments dirigeix Lucas Osorio i que, doncs, un Vilanova que ha agafat ja un cert avantatge amb els quatre equips de darrere i que, esclar, sempre estarà supeditat una mica als descensos que hi pugui haver a la Lliga a la Plata, però hi ha un Vilanova que de mica en mica, amb aquesta victòria principalment se'n va de la part baixa, tenint en compte que també el Voltregà també perdia i que per tant doncs, és un molt bon resultat aquesta victòria davant del Barcelona, no? I en quant el Noia destacar aquesta reducció de punts amb aquest Mollerussa que empatava a 2 en el seu desplaçament a Sant Feliu i que bueno, li dona una certa emoció amb aquesta categoria de la Nacional Catalana Masculina.
Doncs a punt de començar ja el repàs a la resta de categories d'àmbit català, anem a fer una pausa i tornem tot seguit.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda. Descúbrelo en la red de concesionarios Honda.
Doncs tornem en directe en el programa d'avui i anem ja en aquesta primera catalana on, Josep, destacàvem aquesta gran victòria del Sant Ramon contra el líder, contra el Barberà, 6-1.
Sí, sí, a més era probablement del partit més interessant de la jornada pel que doncs, més o menys hi havia en joc i la victòria clara, contundent del Sant Ramon, un Sant Ramon que tenia la baixa de Güell, i un Barberà que també sembla que tenia també la baixa d'un altre jugador per targetes blaves, però doncs un Sant Ramon que va ser superior amb ambició, amb efectivitat i que doncs amb el públic que hi havia ho va fer passar-ho d'allò millor perquè hi va haver gols de veritat molt macos i que doncs van donar ambient a la grada, no? Per tant, ara un Sant Ramon que està a 5 punts del Barberà, però un Barberà que, atenció, té un calendari també complicat, un Barberà que té que jugar amb el Juneda, té que jugar amb el Sant Manat, té que jugar amb el Capellades i que, doncs, si el Sant Ramon no falla, podria donar, posar-la en aquest primer lloc, que és descens directe. La resta ja de places, del 2 al 5, ja seran en un fi de setmana. A mi el sistema aquest també no m'acaba d'agradar gaire, però els equips que es classifiquin serà un fi de setmana i a jugar tots, i a més sembla ser ja que el lloc que es farà serà Sentmenat, cosa que també li permetrà un cert avantatge a l'equip del Sentmenat, que també estarà en aquests equips que lluitaran per aquest possible ascens, que serà el club que organitzarà, doncs, aquesta fase.
Doncs anem ara a repassar la resta de la jornada. 25 a la primera catalana, el grup B, Horta 6, Capellades 2, Monjos 2, Sentmenat 6, Riu de Bitlles 2, Congrés 1, Ripollet 7, Cubelles 2, Vilafranca 3, Sant Just 4, Vilanova 4, Vilaseca 2, Sant Ramon 6, Barberà 1, Juneda 4, Igualada 2 i Cerdanyola 4, Calafell 7. A més, el que dèiem, una jornada en què, per exemple, el Riu de Bitlles aconsegueix una importantíssima victòria. D'altra banda, també derrota del Vilafranca, al igual que els Monjos, que no van estar de sort contra el Sentmenat.
Sí, bé, el Sentmenat és dels equips de la part alta i, evidentment, com més se va acostant al final de temporada, també tothom procura estar al màxim encertat possible, no? Per tant, doncs, aquí encara queda bastant en joc i s'haurà de seguir amb interès per veure exactament, doncs, no hi ha sols aquest paper del Sant Ramon, sinó inclús els Monjos, que també està en una posició que li pot permetre posar-se dintre d'aquests cinc primers.
Doncs anem ara a repassar com es troba precisament aquesta classificació, liderada pel Barberà amb 59 punts, segon el Sant Ramon amb 54, empatat amb el Capellades, que té just per darrere. Quart el Juneda amb 48, cinquè el Sentmenat amb 47 i els Monjos sisens amb 39. 38 pel Calafell, 37 pel Ripollet i amb 33, novena posició, al Vilafranca. Desè el Vilanova amb 32, l'Horta a continuació amb 31, Igualada també 31 punts, 30 pel Cubelles, Vilaseca 29, Sagrera 29, 27 punts pel Riu de Bitlles, tercer per la cua, penúltim el Sant Just amb 22 i el Cerdanyola amb 4. El Riu de Bitlles amb bons resultats en les últimes jornades, que es resisteix a llançar la tovallola.
Sí, sí, a més, l'únic petit problema que hi ha és de que sempre estarà supeditat totes les jornades a veure què és el que pot passar per dalt, depèn dels descensos, no? Però, de moment, l'important és sumar i ahir, doncs, aquesta victòria és molt important.
Doncs seguim amb més marcadors de la jornada. Anem ja, doncs, a aquestes categories ja d'un altre nivell, evidentment, la segona i sobretot la tercera catalana. El grup A de segona, Vilanova 3, Vendrell 6, Manlleu 9, Vilafranca 4, Cambrils 6, Cerdanyola 2, Subur Sitges 1, Olímpic Reus 3, Capellades 4, Valls 6, Castellà 4, Riudoms 6 i Mollerussa 2, Espanyol 5. Aquí, doncs, a la part baixa, els vilafranquins tercers per la cua amb 15 punts. I el grup B de segona catalana, el Torrelavit empatava 3 contra el Sant Cugat. D'altra banda, la jornada també ens deixava el Belllloc 4, Sant Just 6, Santa Perpètua 3, Horta 2, Mollet 4, Olesa 1, Arenys 4, Martorell 3, Manresa 4, Masquefa 6, Alpicat 6, Sentmenat 5 i Congrés 1, Claret 3. El Torrelavit, líder amb 56, 6 d'avantatge respecte al Sant Cugat, encaminant aquesta primera posició.
Sí, sí. Aquestes categories també una mica supeditades a el que pugui anar passant.
Doncs vinga, tercera catalana, grup A, i també el grup D per tancar el repàs a la jornada. Al grup A ens quedem únicament amb la presència de dos equips comarcals aquesta jornada, el Sant Ramon, que perdia per 10 a 6 contra el Torrelles, d'altra banda el Noia, partit ajornat contra el Juneda, no jugarà fins al 10 d'abril. El Noia, segon amb 45, també en aquest grup trobem, per exemple, els Monjos, 200 amb 12, i el Sant Ramon, penúltim, amb 8. I el grup D de tercera catalana, Vilafranca 7, Olesa 6. Una jornada en què li tocava descansar tant als Monjos com al Sant Ramon. El Vilafranca, setè, amb 21 punts, el Sant Ramon, desè, amb 11, i els Monjos, que els trobem just una mica per sobre dels col·legials, vuitens, amb 20 punts. I fins aquí al repassar els marcadors. Hem tingut bo i dolent. En tot cas, doncs, aquesta recta final també de la temporada en la qual estem ja entrant.
Sí, i ja només per acabar, l'última notícia que sortia publicat aquest fi de setmana, que Sito Expósito renovava per una temporada més pel Patí Vilafranca.
Doncs segueix l'aventura del tècnic a Vilafranca, aquest projecte que arrencava a l'estiu, i que veurem si la temporada que ve doncs, és a la mateixa categoria, a la Plata o a l'Hockey Lliga. Això encara doncs, està per veure. I també la setmana passada, Josep, es confirmava doncs, aquests 3 punts que perdia el Palafrugell.
Sí, un fet que ja havíem avançat, els fets eren molt clars, i el comitè de competició fallava, els 3 punts que perdia el Palafrugell per la irregularitat que va fer el dia del Congrés, i per tant ara en aquests moments el Palafrugell, diríem, està a 2 punts del Patí Vilafranca.
Doncs, Josep, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Un dilluns més, en tot cas, dimecres, nova cita amb el Parlem d'Hockey, allà per analitzar amb detall aquesta darrera edició de la Copa i també ja avançar els partits dels propers dies, Champions i el retorn de les Lligues.
I de la Lliga. Sí, senyor. Bona tarda i gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu.
Des de 1991, Fenster, el que imagina en alumini.
Som experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres d'alumini i PVC.
Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes en habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Pensi en Fenster per la reforma de la seva llar.
Amb cita prèvia, també els atenem el dissabte al matí. Ens trobareu al carrer de la Font de Sant Llorenç 12 del polígon de mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 1335.
Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Doncs amb això tanquem l'Esports 14 d'avui. Us recordem que tornarem demà, dimarts, amb una nova cita esportiva a la sintonia de Ràdio Vilafranca per analitzar també el que ha donat de si la resta de la jornada en l'àmbit esportiu. Dit això, que acabeu de passar un molt bon dilluns i ens retrobem demà. Adéu-siau.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.